Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Balaguer. Hem gravat el programa d'abril, i té mèrit. Hem viscut un mes intens on hem vist el que implica tenir un president dels Estats Units com Donald Trump, ple de prejudicis i narcisista. També és una mostra clara del que passa si una persona o conjunt de persones decideixen viure en una realitat alternativa. Creu les seves pròpies mentides. Amèrica està sent robada per la resta del món. Va pujar els aranzels, fins i tot a illes habitades només per pingüins. Les borses van entrar en pànic i el deute americà es va disparar. I llavors el president Trump va decidir recular i acceptar una mica la realitat. L'imperi del caos ha arribat. Cada dia serà una aventura. No és el moment ni el problema per analitzar perquè la gent escull pallassos sabent que són pallassos i després s'estranya de viure en un circ. Aquesta frase no és meva. És d'un reputat periodista nord-americà. Sí, és el programa, per parlar d'un altre tipus d'aventures i aventurers. Avui entrevistarem a la Beatriz Díaz per la seva participació al repte de la FEC i aprofitarem per fer un repàs de les mesures per anar a la muntanya amb seguretat, aprofitant el fet de que la Generalitat va fer 31 salvaments d'excursionistes, sí, 31, entre dijous i dissabte sant. I els 31 rescatats, amb lesions, estem parlant de gent lesionada, de diversa consideració, hi ha una gran varietat d'edats. Des d'un infant, per dir-ho d'una manera, de 12 anys, fins a un avi de 92. De situacions, tant que anaven sols com que anaven en grup. I de realització de diferents tipus d'activitats a la natura. Excursionisme, espeleologia, rafting. Tots ells, casualment, en un cap de setmana caracteritzat pel mal temps. Per aquí començarem a fer un repàs de les coses que hem de fer per tenir una activitat a la natura minimitzant riscos. I està bé que ho recordem de tant en tant, perquè potser algun dels nostres oients, a base d'escoltar-ho algun cop, o un parell, o tres cops, se dona compte de que les coses, si es fan amb mesura, generalment surten bé. Tornem a parlar del que s'ha de fer. Primer de tot, consulta-la. La previsió meteorològica, la general i l'específica de la zona on ens mourem. I actuar en conseqüència i amb sentit comú. Si es preveuen pluges, per què anar a la muntanya? I menys encara si vols fer barranquisme o fins i tot rafting. Si la previsió del temps és dolenta, per a què temptar la sort? Perquè creure que a nosaltres no ens passarà res perquè estem fets una altra pasta o senzillament tenim un pacte amb Déu o amb el diable. A més d'informar-nos de la previsió meteorològica, com informar-se de tot el referent a la sortida, mapes de la zona, o tenir un portar un track precís. A ser possible, parlar-ne de l'excursió amb altres que l'hagin fet, que et puguin explicar algunes coses que potser no surten als tracks o que no surten a les guies. Una altra qüestió important, deixar constància d'on es va, i quina ruta es vol fer i com es vol fer. Sortir preparat amb aigua, menjar, equipació adequada i amb un mitjà de comunicació ràpida i eficaç. Portem el mòbil i el portem carregat i el portem a mà i el portem ben portat. Si tots féssim cas a aquestes instruccions senzilles, segurament la seguretat en les activitats del medi natural milloraria d'una manera important. són senzilles, són de sentit comú. Us animo a tots a practicar-les. Ara, abans de passar amb l'entrevista de la nostra convidada d'avui, com cada programa, farem un repàs de les activitats del Centre Excursionista ha fet aquest mes d'abril.
Començarem amb el primer cap de setmana, una sortida el diumenge, dia 6 d'abril, en què la Lídia Avilés i el Santi Minguet, com és habitual, ens van proposar una alternativa al Pirineu o al Prepirineu lleidatà, els habituals Montsec o Montroig, allò que tenim més conegut, el pati de casa. Ens van portar, doncs, al Baix Camp, una ruta que ens va anar des de l'ermita de la Mare de Déu de la Roca a la Cova Foradada i passant pel mirador de la Roca del Migdia, una sortida d'uns 9 quilòmetres i 524 metres de desnivell, amb trams amb pujades i baixades amb corda. Sempre és interessant, això.
El dissabte següent, el dissabte 12, una sortida a Tozal de Guara. Tejería, Revientachulos, Abadejo, Pedreras, La Muara, de 17 quilòmetres. Això a la província d'Osca, amb un desnivell de uns 1.243 metres, amb una tartera tècnica i una dificultat moderada.
I el tercer cap de setmana, el dissabte 19 i diumenge 20 d'abril, el Ricard Puertas ens va portar fora de Catalunya, fora del Principat. Vam anar cap a Navarra, amb una sortida molt més exigent, al Pic d'Ani, que fa 2.507 metres de desnivell, una sortida d'uns 14 quilòmetres, 950 metres de desnivell, i per tant, a l'època que estem de l'any, feia falta Gran Pons i Piolet, amb algun espai, i per nocte, al refugi de la Guà, aquest cap de setmana del 19 i 20 d'abril.
I per acabar, aquest diumenge passat, diumenge 27, Tossal de Triapolis i la Roca Blava, aquí al costadet, a Os de Balaguer, a Noguera. Una sortida, bàsicament, de curiositat geològica de 8 quilòmetres, pensada per ser a casa a l'hora de dinar i visitar les Montses. Comencem, doncs, Camins del Pla i la Muntanya.
Camins del Pla i la Muntanya.
El diccionari defineix la paraula repte com un objectiu difícil que constitueix un estímul i un desafiament per a qui se'l proposa. A diari tenim molts reptes, reptes col·lectius, individuals, i per cadascú poden ser diferents. Anar a la muntanya pot ser un repte en si. La FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, des de fa temps que organitza reptes per fer més atractiu l'aproximació a la muntanya a la ciutadania en general i a tots els membres de les entitats. Tenim, per exemple, el repte dels 100 cims, que ja n'hem parlat en aquest programa, o el repte dels 50 barrancs, que també n'haurem de parlar més endavant. Però avui venim a parlar del repte d'entitats, amb la voluntat de promocionar la pràctica de l'alpinisme, l'esquí de muntanya i la bicicleta tot terreny, o sigui, l'excursionisme en alguna de les seves disciplines. Des de la FEC van proposar aquest repte a les entitats excursionistes que formen part de la federació. No és una activitat competitiva, però l'any passat hi van participar un equip del nostre centre excursionista, del Centre Excursionista de Balaguer. El Jordi Jubillà, el Roger Giral, el Jordi León i la Beatriz Díaz van formar l'equip del Centre Excursionista de Balaguer per participar al repte de la FEC. Per parlar-ne ens acompanya la Bea. Benvinguda.
Molt bé, gràcies per convidar-me a parlar del repte de les entitats.
Justament volem parlar d'això. Què és el repte d'entitats de la FEC?
Doncs, segons la web, són uns quants reptes de diferents modalitats per incentivar la interacció entre les diferents entitats i clubs excursionistes del país, mentre es promocionen les disciplines diverses, que són d'alpinisme, BTT, esquí de muntanya i senderisme.
Vosaltres, un grup del centre, va participar l'any passat, és a dir, la temporada o el repte 23-24.
Sí.
Quants éreu? Com vau decidir participar-hi?
Bueno, ho vam fer una mica perquè ho vam veure anunciar, ens va fer gràcia això de reptes, no sabíem ben bé què ens trobaríem i érem un grup d'amics i vam decidir provar a veure què tal.
Quants éreu?
érem quatre de grup i una persona més extra per si algú se feia mal o bueno, per suplència. Que, de fet, menys mal, perquè un dels nostres companys se va fer mal i la persona que en principi era de suplent va acabar sent formant part de l'equip.
Hi ha un nombre mínim de participants?
Pues ara mateix no me'n recordo, perquè com que ja fa... Però em sembla que no sé si eren tres, potser... M'ho estic inventant, eh? Però no sé.
Val, no, no és com un equip de futbol, s'entén, no? Que no, és 11 contra 11, no, si no ho diria aquí, és una miqueta els que surtin a cada equip.
Més de quatre no podíem ser, això segur, val. I tampoc podíem tindre, me sembla, més d'un suplent. Ja em perdonaràs perquè ara ha passat una mica de temps i ja no me'n recordo ben bé de les coses.
Deies que hi ha quatre disciplines, s'han de fer les quatre obligatòriament?
No, has de triar una d'elles i llavors els reptes són pues, de la disciplina que tu t'has apuntat.
Qui no es vau apuntar vosaltres?
El de senderisme d'adults. També hi havia senderisme familiar, però nosaltres vam agafar el d'adults.
En aquest repte, es diu així, perquè no hi ha una part competitiva, és a dir, no és una competició pròpiament que es quedi un dia, una hora a un lloc, sinó que... Explica'ns una miqueta com funciona això, una miqueta com va ser l'any passat, diguéssim, això, quan es va apuntar, més o menys, com es van desenvolupant aquests reptes?
Bueno, nosaltres ens van explicar que eren quatre reptes que ens aniríem enviant una mica pues, el que havíem de fer. I això tu triaves l'ordre i quan ho volies fer. L'única cosa és que havies de fer-lo des de l'octubre fins al juny. I això és una informació que nosaltres vam tindre després, perquè alguns de nosaltres ens vam tornar a ser de la FEC al desembre i, clar, vam perdre uns mesos que després ens van anar una mica just a l'hora de fer les excursions.
És a dir, des de setembre fins a juny has de fer les quatre excursions, clar, no?, que et proposen.
Sí, que te van enviant. Però clar, si comences a... O sigui, en el meu cas, que em vaig federar al desembre, doncs, bueno, pues, clar, no sabíem. Vam tindre uns mesos que vam perdre. Llavors va ser una mica més ràpid.
Te donen totes les excursions al moment o...?
No, te les van enviant. Però no sé si de cara al... Sí, te les van enviant, jo crec, una mica perquè ho facis segons ells t'ho van enviant, no? Pues, potser hi ha una distància de 2-3 mesos, però crec que al març ja les teníem totes.
Així que al març ja vosaltres ja teníeu el repte completat?
No, les teníem totes les excursions que havíem de fer.
Ah, d'acord. Així, vosaltres anàveu rebent aquestes propostes d'excursions i les anàveu fent. Ens en pots dir algun exemple d'excursió que féssiu?
Doncs mira, la que era... Bueno, clar, les excursions eren per diferents punts de Catalunya. Llavors, la que era més a prop nostre era la del Montsec. Era 30 quilòmetres amb 1.500 de desnivell i passaves des del Montsec de Rúbies, però bueno, era Vilanova de Meià, passant per Mirapallàs i Tossal de les Torretes. Aquesta és la que va ser d'aquí a prop. Després hi havia una altra a la Costa Brava, una altra que vam anar a Ulldecona, eren per diferents llocs.
I entenc la Costa Brava també, quin tipus d'excursió era, més o menys, si ens la pots explicar?
La de la Costa Brava era, bueno, passaves per cales, per boscos, eren 25-30 quilòmetres i uns 1.200 de desnivell. El que passa que amb aquesta també va haver el problema de que uns dies abans va coincidir que van enviar un correu que s'havia de modificar la ruta perquè era època de cria d'unes aus i, bueno... Va ser una mica també improvisat. És que això sí que ens ho vam trobar amb alguna sortida que, bueno, que ens hagués agradat potser que s'hagués mirat amb més detall la ruta, perquè potser te trobaves coses imprevistes que després des de la FEC ens van ficar moltes facilitats, ens contestaven molt ràpid els correus, però per poder, sobretot quan te toca anar una mica lluny de casa, pues, clar, quan més controlat ho tinguis i no hi hagi imprevistos, pues sempre va millor. Això sí que es va comentar també després quan a l'entrega de premis que ens van donar les samarretes, pues hi havia algun grup que també ho havia comentat això, que ens havíem trobat.
Les excursions les havíeu fet abans? Havíeu estat mai al Mirapallàs o en aquesta zona, per exemple, de la Costa Brava?
Jo no, però potser els meus companys sí, que se mouen una mica més.
Encara n'hi havia una altra.
Hi havia una altra, però aquella no la vam fer perquè per infraestructura era molt difícil, era lineal, llavors havíem d'anar amb dos cotxes, a part ja era bastant lluny, em sembla que era a la zona del Maresme, si no recordo malament, I al final, com que amb tres ja superàvem els reptes, vam decidir que no, perquè entre que era lluny, havíem d'anar amb dos cotxes, vam veure que el transport públic tampoc no... I vam decidir que no.
Tot és al voltant d'uns 30 quilòmetres...
Sí, tot és, sí, més o menys. Clar, és que nosaltres, a més, bueno, pues, jo tinc una filla, els altres viuen fora, bueno, que costava una mica quadrar també caps de setmana... I doncs al final vam fer aquestes tres nosaltres, vam arribar justos a lo que ens demanaven.
I al final s'acaba tot amb aquesta entrega que em comentaves abans de reconeixements, una mica també com va ser també aquest moment de trobar-se amb tota la resta d'equips de Catalunya que hi van participar.
Bé, bueno, això ho va organitzar l'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades i ho vam fer a Mont-ral. I bueno, vam fer primer una ruta per allí i després pues, l'entrega que hi havia membres de la FEC i doncs alguns dels grups. Sé que aquest any hi ha hagut molta més gent apuntada, o sigui que veig que això està agradant i que a poc va haver més gent. Però bueno, a nosaltres ens va agradar, vull dir, vam estar molt a gust allí amb els altres grups, ens van donar una samarreta, una sudadera, vull dir, molt bé, una mica de pica-pica i també va ser agradable pues, conèixer també altres persones que havien fet el mateix.
Què et va semblar una iniciativa com aquesta, que justament el que proposa no és una vessant competitiva de la muntanya, com són les curses de muntanya, o són les caminades, aquestes propostes que s'han de fer un dia o una hora en concret, sinó aquests reptes que proposa la FEC, que potser tenen un caire així més lliure, no? Menys competitiu.
A mi personalment me va agradar perquè també, bueno, pues, fas grup i a vegades has de passar la nit en un refugi, llavors aquest caliu, no?, que se cree i bueno, que tots els que fem muntanya pues, ja sabem una mica que fer una excursió amb el teu grup d'amics pues, sempre fa una mica d'unió i l'experiència com a grup va ser molt bona. El que sí, pues, comentar lo de lo que t'he dit abans, no? que això, pues, que potser hi havia rutes que de les zones on estàvem, que, bueno, això ho comentàvem també els meus companys, que eren més boniques i que potser això sí que fa una mica de pena, no? De, ostres, que potser ho feien també perquè coneguéssim zones que potser precisament no hi aniríem, no? Però bueno, jo què sé, vam comentar també lo de aquí, pues que aquí hi ha excursions molt xules i que potser aquesta, pues...
No és la més representativa.
Pues no sé, això és el que... Bueno, vam comentar una mica, però... Que també t'he dit que si me tinguessin que dir a mi quina excursió ficar, pues tampoc ara mateix no ho sabria, que crec que està més difícil triar quin lloc posar. Sé que vaig estar mirant i l'any anterior pues, havia fet a la Vall d'Aran, vull dir que crec que se va canviant els llocs també perquè es conegui tot i bueno, que ha de ser difícil també triar quins llocs fer-ho.
Com ho fèieu per saber que havíeu fet cada excursió? Havíeu d'enviar algun track? Alguna, com...
Havíem d'enviar fotos de diferents punts i el track.
De cada excursió i en cada moment que la féssiu? És a dir, en aquell cap de setmana, com és la comunicació, diguéssim, amb l'organització?
Pues, un correu electrònic, llavors enviàvem això, pues, enviàvem el track sencer i fotos pues, de diferents punts que ja ens ho havien dit prèviament i dels membres de l'equip que fèiem l'excursió, perquè no sempre havíem d'estar tots, tampoc. Podien fer-la pues, dues persones només de l'equip.
S'havia de fer algun temps en concret?
No,
o...
no això no. Però, o no recordo, crec que no.
Però potser teníeu també una lleta al·licient aquest de dir estem en una competició...
No, per a res, no. Amb fer-la ja en teníem prou, no? I com que és això no és competitiu, tampoc no anàvem ràpid per això.
Si et sembla, parlem una miqueta, vinculem a això amb la teva experiència a la muntanya. No sé també quan has començat el teu vincle amb la muntanya, amb l'excursionisme, amb el senderisme...
Bueno, jo no he fet tampoc moltes coses de muntanya. Jo la primera excursió que vaig fer, la veritat és que sí que va ser amb un dels membres de l'equip, el Jordi Jubillà, que ens va manar a fer els carros de foc, i era molt joveneta llavors. I després, bueno, doncs vaig tornar una mica amb els 28 anys, quan vaig tornar a Balaguer, i doncs, de fet me vaig apuntar aquí al centre excursionista, i vaig conèixer el Ricardo Puertas, el Jordi Esteve, i amb ells vaig fer més coses, i bueno... Després vaig ser mare, vaig parar i a poc a poc pues, tornant a fer cosetes.
Això potser també ha sigut una al·lícia, una manera
sí,
d'enganxar-te, no?
Sí, vull dir... una manera, una excusa per tornar a fer coses, sí.
Potser també està bé per gent que no a vegades...
Que no saps què fer tampoc. Sí, llavors crees un grup i dius, mira, pues, saps, segueixo aquesta ruta i també t'obligues una mica a sortir a la muntanya, no? A fer algo.
I que et donin les propostes també, està
sí,
bé.
Sí, sí, tens idees per fer.
Fantàstic, doncs moltes gràcies, Bea, per explicar-nos una miqueta tota aquesta experiència del repte de la FEC. Esperem, suposo, que hi hagi més representació també del centre en futures ocasions, però de moment ja tenim una vegada que vam participar al Centre Excursionista de Balaguer en aquest repte de la FEC, i amb bona nota, això segur.
Bueno, justos, però bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Camins del Pla i la Muntanya.
Fins aquí el programa d'avui, no? Però te dones compte de que és potser el primer programa...
A veure què diràs.
No, el primer programa en anys que no fem referència a Sant Jordi.
És veritat, habitualment a l'abril fem un programa dedicat a Sant Jordi, o sí. Llibres de muntanya... O...
Portem a un autor o algun editorial...
També et diré que aquest any ens hem anticipat, eh? Nosaltres vam celebrar Sant Jordi a l'octubre. Si recordes, a l'octubre vam entrevistar el Carlos Borrego, de l'editorial Piolet, i el Josep Maria Musacs, de l'editorial Alpina. Per tant, vam fer un programa ben literari de muntanya, d'excursionisme.
Mm-hmm. Bé, però no sabem molt bé com ha anat la venda de llibres. Jo recordo dir que evidentment, aquest... dimecres passat, què vaig fer? Doncs, com tothom...
Què vas fer?
Pues ala.
Ala.
A passejar.
A passejar.
Pel carrer, de en el meu cas, pels carrers de Lleida. Ah. Per Rambla Ferran. Vull dir que, bueno, era allò un formigueig de gent.
I quin llibre et vas agafar? Et vas firar alguna cosa o...?
Eh?
Et vas firar alguna cosa o...?
Bueno, sí. La Montse me va arribar un llibre. I, bueno, el llegirem amb...
De ficció, passió. No ficció... Javier Bosch, que s'han portat el premi...
Novel·la històrica.
Novel·la històrica.
Novel·la històrica, sí.
Ja veieu que Javier Bosch, Joel Dicker, Silvia Soler tenen el podi de ficció en català.
No sé, però em sembla que llibres d'excursionisme o coses d'aquestes no surten.
Complicat. No hi ha ni podis, ni rànquings...
Sí, si te'n recordes, ja vam parlar del tema amb els de les editorials, que hi ha llibres... Hi ha
parla ben que està fumut. Llibres i mapes. Mapes encara potser és una cosa que està encara més crua.
Sí, és el signe del temps, potser. Cap aquí anem?
Cap a que desapareguin els llibres, els mapes,
i
el paper?
I preguntes, Sant Jordi, bueno, sí, per comprar llibres.
Home,
vale.
És quan es ven un percentatge molt alt dels llibres de tot l'any, eh? No sé exactament ara quan, però...
Sant Jordi, sortim a comprar llibres.
Sí. La resta de l'any...
Ja felicitat els Jordis.
També. I les jordines.
I les georgines.
Georgines, jordines, totes les varietats. Et veig feliç, et veig content amb aquest abril que ens ha quedat després de les mesures de Trump i tota aquesta catàstrofe.
No, vull dir, ha anat bé.
Ha anat bé.
Hem arribat a gravar el programa. Ara hem d'esperar a poder gravar el programa de maig.
Parlant de llibres, el podi no ficció se l'emporta aquest any Javier Sabadell Martín per aquest Entre el paradís i l'apocalipsi. Sembla que l'hagis escrit tu. Com a mínim el títol.
Bueno, pensant que també s'ha mort el Papa Francesc.
Estem tots entre el paradís i l'apocalipsi, ben bé.
Ja que estàs parlant d'apocalipsis.
Ah, val.
Convé tenir referent que Sant Malaquies va fer una llista dels papes de que hauria fins al fin dels temps. L'últim papa era Francesc. Bueno, però teòricament d'aquí un espai de setmanes tindrem paper nou.
Ja estem tots tres tranquils, ja. Estem...
O no.
No?
O no.
Per què no?
Ah, vés a saber.
Ho seguiràs, això del conclave i tot plegat? Té un punt mediàtic a darrere, eh?
Ja.
Estem tots pendents cada dia a veure si ara porten una cosa o ara una altra.
Bueno, que sigui el que Déu vulgui.
Amb el món i l'apocalipsi també, suposo.
Exacte.
Ens veiem al programa...
Anem vivint dia a dia, que ja té interès. I recordar que el diumenge passat va ser, pues això, la patrona de Catalunya, no?
Sí.
La Verge de Montserrat. Un lloc on també se fan excursions. No sé si ho saps, però la Serra de Montserrat serà un escenari de la propera pel·lícula de Star Wars.
Ah, no ho sabia pas. Ets...
Ah, no ho sabies.
Ets fan de Star Wars?
No.
Fan de Montserrat, de la Verge, com a mínim, de la patrona?
Bueno, diguem-ne que més propera.
Doncs potser haurem d'anar a fer algun tomb per Montserrat.
Potser. I com Juego de Tronos, podrem fer allà els paisatges de Star Wars.
Això també ve molt. Ens falta turisme a Montserrat. Segurament
sí.
Estan...
No n'hi ha prou.
Ah, no n'hi ha prou. Mai n'hi ha prou.
No. Bé. Doncs...
recordar
Jordis i els Montserrats que han tingut... Mira, patró i patrona. Patró i patrona. Que bé.
Que bé.
Pues mira, felicitem-los per haver arribat fins aquí i esperar arribar al maig.
Si Déu vol.
O no. A veure.
Adéu.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.